32 morts per coronavirus als centres hospitalaris catalans. Des de l'inici del brot de la Covid-19, 6.455 persones han mort en un hospital català després d'haver donat positiu de la prova del coronavirus o bé com a casos sospitosos. Per cert, avui podem llegir a La Vanguardia que gairebé tots els casos lleus de Covid-19 adquireixen immunitat. I també una altra notícia al voltant d'aquest tema, que avui, sobretot, és el Dia Internacional de les Infermeres, ho acabem d'escoltar el programa Primera Hora, amb el coronavirus. La seva feina ha adquirit un valor i un reconeixement social inqüestionable. I atenció, perquè la por de perdre la feina és molt present a les llars catalanes, tant entre els que ara estan treballant com molt especialment entre els que estan afectats per un ERTO o bé de baixa. Així, una quarta part dels que ara treballen presencialment creuen que perdran la feina d'aquí poc, propers 3 mesos, mentre que aquest percentatge arriba a la meitat entre els que estan de baixa. Hem de dir que el govern de Madrid va firmar ahir amb patronal i sindicats l'acord per allargar els ERTOs fins al 30 de juny, que inclou excepcions a la salvaguarda d'ocupació durant 6 mesos. I alguns caps de Catalunya encara no han rebut el material necessari per començar a fer test PCR. Aquest dilluns, els centres d'atenció primària de les 3 regions que ja són a la fase 1 han començat, això sí, a fer les proves per diagnosticar el coronavirus. I Educació està treballant per acollir al setembre tot l'alumnat cada dia, això, amb aules desdoblades. Es prioritzarà els alumnes menors de 12 anys que per facilitar la conciliació familiar i ja s'ha demanat als centres que estudiïn el nombre d'espais disponibles. I atenció també a aquesta notícia, perquè han agredit un mosso d'esquadra fora de servei amb la seva porra a Premià de Mar. La gent està ingressat a l'hospital en estat greu després de ser colpejat per un grup de joves que increpava els vianants. I el Papa Francesc va recordar ahir justament que els qui no tenen feina perquè s'han quedat sense poder treballar durant aquest període. Va ser a l'inici de la missa a la casa de Santa Marta. Vinga, doncs deixem aquí la informació, com sempre ens actualitzem d'aquí una hora quan siguin les 11.
Ràdio Estel.
Durant aquestes setmanes extraordinàries de confinament a casa, Ràdio Estel, en acte de servei, us oferirà en directe cada dia de dilluns a dissabte la missa des de la Catedral de Barcelona. Podreu escoltar-la just després de les vespres de Montserrat, aproximadament a 7:15 del vespre. I la missa dels diumenges continua en el seu horari habitual a les 7 de la tarda. Recorda, de dilluns a dissabte, després de les vespres, escolta en directe la missa de la Catedral de Barcelona. Les teves peregrinacions a Terra Santa amb el Club Més Amics. Apunta les dates. Del 2 al 9 de juliol, del 20 al 29 de juliol, del 13 al 20 d'agost i del 23 al 30 de novembre. Fes realitat el viatge dels teus somnis. Vine a Terra Santa amb el Club Més Amics. Més informació a Route Travel, 93 467 32 44 i a clubmes.cat. A causa del Covid-19, moltes famílies s'estan quedant sense ingressos per cobrir les necessitats més bàsiques. Càritas no s'atura. Continuem treballant per respondre a totes i cadascuna de les peticions socials. Et necessitem. Fes un donatiu a www.caritas.barcelona o trucant al 93 112 70 10.
Recordes el Top 10 de la ràdio de tota la vida?
Aleshores eren només musicals, però ara obrim el Top 10 a qualsevol terreny que et puguis imaginar.
De dilluns a divendres, d'11 a 12 del matí, o Déu meu, el Top 10 de la vida a Ràdio Estel.
Els 10 millors llibres d'aventures.
Les 10 cançons d'amor més tendres.
Els 10 viatges més anhelats.
Els 10 restaurants més sabrosos.
Les 10 obres de teatre que més t'han emocionat.
O Déu meu, el Top 10 de Ràdio Estel, amb Miquel Murta.
Ràdio Estel.
Estimada parròquia, sigueu benvinguts. Són les 10 i 4 minuts. Esteu escoltant Ràdio Estel. Gràcies per fer-ho.
Cinquenters. Sergi Mas.
Què tal, parròquia? Què tal, família? Com esteu? Gràcies per ser-hi un dia més. Coses. Coses que ens dona el confinament. Aviam com ho explico jo de forma elegant. No és obligatori sortir a córrer. No és obligatori. No és obligatori. L'Hospital General de Mataró ha tingut més ingressos per lesions de gent que està fent footing, que està fent running. Ai, no, que ara es diu running. Vale, pues running. Està fent footing. Ha sortit a córrer, que potser és més fàcil. Vale? Que no fa unes setmanes, quan havia de rebre persones infectades, presumptament infectades pel coronavirus. D'acord, d'acord. Per tant, queda clar que hi ha gent que s'ha apuntat inopinadament i sense criteri. Això de córrer, vinga, lo que salga, ja està. Sabeu l'acudit de les 1000 pessetes, no? Encara que hagi dit al final, no, no, oye, que hay que ya se puede salir a correr. Bueno, pues me he probado un chándal y me he encontrado un billete de 1000 pessetes. Molt bé, molt bé. Aleshores, jo habitualment no surto a córrer. No surto, no surto. Si tinc algú que em tira, vinga, va, sortim. Vale, però si no, em costa. Em fa mandra, fa mandra. Per tant, aquesta presència, aquestes hores assegut a casa, aquest teletreball està molt bé, perquè et fixes molt bé a la feina. Hi ha moments que has de ser molt disciplinat, o has de ser disciplinat. Jo desconnecto el wifi, desconnecto internet i pum, vinga, anem a acabar això. Papa, papa, perfecto, molt bé, molt bé. Però no sempre passa així. Per tant, bueno, t'engreixes. És a dir, si ara posem a una balança a Espanya, no passa res per dir Espanya, eh? No es pot dir. És que l'estat espanyol, Espanya, ja està. França, Portugal, es diu, ja està. Hi ha gent que sembla que li fa cosa dir Espanya. Bueno, pues, si ara Espanya la posem a una balança, no estic parlant de política, eh? Estic parlant de pes. I qualsevol altre país del món, Portugal, Andorra, Xina, jo crec que tot el món pesa més. La bola pesa més. La bola terràquea pesa més, el món pesa més. Bueno, ens hem engreixat. I cadascú sap les veritats de la seva bàscula i cadascú sap les paraulotes que acaba dient quan mira avall. Si pots veure la bàscula, i aquí ho deixo, perquè hi ha vegades que la curva de la felicitat no et deixa veure la bàscula, aquí ho deixo, vale? Doncs, és que m'estan enviant missatges i per això... No ho dic, Estefania, no ho dic, no ho dic, no. Bueno, doncs hi ha vegades que la curva de la felicitat no et deixa veure la bàscula i, per tant, t'has d'avançar una mica, has de perdre la verticalitat i inclinar-te una mica cap endavant per veure, a veure, tot el que passi de 80, per mi ja és, ui, 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 no, 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 no. Teòricament, el pes habitual, home, dona, a partir de, bueno, el pes habitual és els teus centímetres per sobre del metre, és el que has de pesar, no? 1,73, doncs jo hauria de pesar 73. Hauria de pesar. Aquí ho deixo. Bé, ahir vaig començar... No, no, jiji, no. Hauria de pesar. I no peso 73, quasi se m'escapa. Bueno, camina. Quan va venir aquí Araceli Segarra va dir, Sergi, no vagis al gimnàs. Araceli Segarra, que és qui és, eh? I la veus? Pública meva, està superfibrada, una tia que fa escalada, que fa esport. Diu, Sergi, no cal que facis esport. No, no, no. Puja escales cada hora i ja està. Aquí a Ràdio Estel teniu escales? Home, clar, mira, hi ha una escala directa que va a Nostre Senyor, directament, pam. Però, diu, cada hora puges i baixes i ja està. Vale, molt bé. Camino molt. Ahir vaig caminar 7 quilòmetres. Bueno. Està malament. Va ser el meu primer dia de... Bien, de assueto. Però a la vegada vaig dir, mira, saps què, Sergi? Si això no acompanyes amb una dieta, perquè jo al gimnàs m'avorreixo, em fa cosa, mira, em fa cosa veure aquests 50ers, especialment 50ers, eh? Us dibuixaré, això l'Òscar Nebreda ho faria molt bé. Us dibuixaré el retrat d'un 50er al gimnàs, que és... persona de més de 50 anys, lògicament, sexe home, muñequeres d'aquestes que te les poses al costat de la mà, vale? Alguns porten cua, que penses, on vas? On vas? On vas? Una tovallola per eixugar la suor, bien, bien. Moltes onomatopeies després de l'esforç que fan a l'aixecar una barra, aquestes típiques d'alterofília, molt soroll i moltes mirades per veure qui mira, qui li està mirant quan posa una bola de 5 quilos més. Fins i tot ho diuen, 2 quilos més. Aquella tremolor, aquella sensació de... que tu estàs fent la bici, que vas a 2 per hora a la màquina del costat i veus aquest home està patint, que la cara li està canviant de color. I quan passa del vermell al molt vermell i d'aquí al blau, dius, ostres, truqueu a l'ambulància, aquest home li donarà alguna cosa, només per fer-se veure. Quan aquest home sap que hi ha altres persones de la seva edat i de diferent sexe que li estan mirant, perquè lo sabes. I lo sabes, Julio, i lo sabes. Bueno, com que jo no faig això, vaig parlar ahir amb un molt bon amic i em va dir, Sergi, tinc el teu remei. La dieta cetogènica. Diu, bueno, i el titular és 7 quilos en 2 setmanes. Vols dir, pregunta meva, que no acabarem el mes de maig i jo tindré 7 quilos menys? Sí. Compro. És complicada o no és complicada? Sergi, és fàcil. Què vol dir, és fàcil? I em diu, coneixes Cindy Arenas? Diu, mira, de Cindy només conec un gos que tenia la meva gossa, que tenia la meva sogra, perdó, que es deia Cindy. Una preciositat de gos. Cindy Arenas, l'has de seguir. Diu, bueno, però jo vull, el que vull són receptes fàcils, eh? No comencem amb 10 gramos de salsa de quinoa más un poquito de queso. No. Farina. Pues vaig veure vídeos de Cindy Arenas.
Y la parte de abajo del crust, que es la base, la vamos a hacer con harina de almendras. Bien. Necesitamos 2 tazas y media de harina de almendras. Acuérdense que siempre pueden reemplazar la harina de almendras con harina de semillas de girasol.
Para. Farina, harina de semillas de girasol. Al meu supermercat habitual, que és una botiga de queviures al costat de casa, ja comencen a tenir certa mancança de productes aquests molt especials. Clar. Bueno, dieta cetogènica. 7 quilos, 15 dies. M'hi apunto. I em diu el meu amic, Sergi, tot el que has de menjar és greix. No pots menjar hidrats. No pasta, no pa, no farina. I la resta, el que vulguis. Això sí, l'has de combinar amb una mena de... descans, no, dejú intermitent, ayuno intermitente, perquè el teu cos estigui 12, 13, 14 hores sense treballar. Diu, bueno, no serà fàcil dir-li adéu a aquella galeteta quan estàs veient una sèrie d'Antena 3 que sempre acaba sortint un gos, sempre. Bueno, Sergi, és fàcil. Al matí, 2 ous amb bacon, perquè el cos, és a dir, és una forma d'enganyar el cos. Quan no té fibra, quan no té hidrats, menja del que té, del que li dones. Matí, 2 ous amb bacon. Diu, bueno, això comença bé. Al migdia, un bistec. Bé. I a la nit, com a molt a les 7 de la tarda, anem malament. És a dir, sopar a les 7 de la tarda, estem sopant a hores de càmping La Vall d'Alegre, quan els belgues i els alemanys s'estan dinant, sopant, perdó, aquella hora. Una amanida amb una mica de formatget. Acabes de sopar a les 8, vaig a repetir la frase, acabes de sopar a les 8 i fins a les 8 del dematí... Diu, bueno, però no es pot pecar? Diu, no. Si vols aprimar-te, sí. Ah, i pel matí, diu, el que va molt bé és un cafè amb, evidentment sucre, no? Cafè amb mantega. Sí, has de canviar la cara. Diu, perdón? Sí, cafè amb mantega. Mantega que porta sucre, quan el cos ho va buscar, pam, un cafè amb mantega. Tot el que has de menjar al teu cos, tot el que has d'introduir al teu cos, és esmorzar a les 12, dinar a les 3 i sopar a les 7. I després de les 7, res. Sergi, és molt fàcil. Compres farina d'ametlla i psyllium. no. No. Et fas unes torrades que estan compostes per farina... M'estàs complicant molt el tema, eh? Farina d'ametlla, una culleradeta de psyllium, un ou, mozzarella i llevat. Ho ajuntes... Psyllium, no, és psyllium. I vaig comprar psyllium, eh? Vaig comprar ja al matí, sí, sí. És com una mena de farina. És com una mena de farina de... Tot és pols, tot és pols. I fàcil. Ah, això sí, per acabar, em van dir... Sergi, aquesta dieta l'has de seguir... Ojo que va la frase, tota la vida. Perdón. Sí, sí. No pots deixar-la perquè el teu cos s'acostuma a ingerir aliments a aquest termini d'hores i tu no pots menjar-te un espagueti. Perdón. Vols dir que a partir d'ara mai més a la vida menjaré uns macarrons? No. Efecto rebote i pelotita. Sí, sí. Quan ho deixes, és el globo sonda, és el Zeppelin. No pots deixar-ho mai més. Igual algun dia pots saltar-te la dieta, però després, bueno, dieta a rajatabla. Clar, a la nit vaig estar reflexionant sobre això, dius. Amb lo delicat que és el teu organisme, amb les cosetes que jo tinc a l'esòfag, a la caròtida, al meu cor petit, diu, el teu cor acabarà dient, això no m'ho posis, és que no tinc ganes de tornar a la UCI. Família, sigueu benvinguts, camineu, no cal que feu esport, però camineu, que això és sa.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Cuéntame cómo te ha ido en tu viajar por ese mundo de amor. Volverás, dije aquel día, nada tenía.
Una de les entrevistes, una de les xerrades, una de les converses que més il·lusió em fa des de fa temps. I crec que és la primera vegada que ho faig, entrevistar, parlar amb Quique Guasch. Hola, Quique.
Bon dia, estimat.
Com estàs?
A veure, de salut bé.
Bien, important, important, valorem-ho, eh?
De la situació, no?
Sí, 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 sí. Enrique Guasch, ningú et diu Enrique?
Dispensa'm?
Ningú et diu Enrique? Tothom és Quique?
Ningú. A veure, vaig tindre... El que es feia en l'època que jo vaig néixer...
Sí.
La tradició del nom, no?
Sí.
Teníem que portar el nom de l'Enric, que era de l'avi, i llavors una sèrie de famílies meus es diuen Enric Guasch, i llavors perquè marcar una mica les diferències, a mi em van fotre Quique i m'hi queda Quique... Pues per la resta de la seva vida.
I t'agrada?
Sí, no em desagrada.
Ets cinquenter?
Perdona'm?
Ets cinquenter?
Oi, dispensa'm, però et sento malament.
No, ets cinquenter o ets seixenter?
No hi ha manera, no et sento bé.
Bueno, t'ho preguntaré d'una altra forma. Ets una persona feliç?
Si sóc una persona, què?
Feliç.
Sí. A veure, a mesura que vas fer-te gran, Sergi,
sí.
Li treus molta importància a les tonteries ja. I la vida està plena de tonteries. I a mi ja em queda poc de temps per perdre el temps, eh?
Bueno, però tu tens... sempre has tingut el mateix look, la mateixa presència, sempre.
Sí, sí, però,
sempre t'hem vist igual, eh?
A veure, jo, per exemple, des de la distància intento admirar-te tu perquè ets un tio lluitador i perquè tens il·lusions, entens? Que és el que es va perdent a mesura que et vas fent gran, les il·lusions. I
sí.
Si perds la il·lusió, perds la força, perds les ganes, i jo, per exemple, això és el que admiro de tu, no? Que la tens i que lluites i que intentes una cosa, que intentes una altra, això és molt important a la vida, perquè significa ni més ni menys que estàs viu, no?
Sí.
I, clar, els anys el que comporta és tot el contrari.
i que ja portem moltes motxilles d'experiència i que més o menys ja saps...
Ni masses, portem moltes, clar. Jo a vegades penso, i tu una mica, perquè també has viscut una... Encara que és afortunadament per tu més jove que jo...
Bueno, Quique, no molt més.
Perdona'm?
Que no molt més jove.
Sí, bastant més jove, afortunadament per tu. Però jo deia, com vam començar aquesta feina i com es desenvolupa ara, no? I no té res a veure. A mi no m'agrada gens com es fa el periodisme esportiu hores d'ara, perquè no m'agrada. Nosaltres teníem connexió amb els jugadors, podíem veure els entrenaments, podíem parlar amb ells. Ara és una història que no m'agrada absolutament res. No m'agrada les xarxes socials, perquè diuen, aquests dies que no ha hagut res, diuen, o diem, disbarats, que no signifiquen absolutament més que omplir. I això no és el periodisme que jo ni m'he ensenyat, ni he fet, ni he practicat.
Estàs tocant temes, Quique, que tenia apuntats per fer aquesta conversa. Per començar, una de les coses que més m'han agradat de tu, si em permets que et pugui tutejar, perquè tu, precisament, sempre, però no d'ara, ni de fa 10 anys, ni de fa 15, sempre jo et veia reportatges a Sobre el Terreno, a Más Lejos, a Miramar, i jo et veia que sempre has tractat de vostè a un futbolista, a un directiu, a un jugador recent acabat el partit, suat, i, perdone, ¿usted cree que ha tenido un buen encuentro? Sempre has tingut aquest respecte, cosa que he vist en poca, molt poca gent. Això d'on ve? D'on ho treus o d'on surt, Quique?
A veure, Sergi, jo això és veritat que ha estat al llarg de tota la meva vida una marca, no?, significativa.
I tant.
Jo he cregut sempre que la gent té que tenir una mica de credibilitat i que fer una entrevista, no com tu, com jo, que és una entrevista totalment informal i,
sí,
i més amistosa que professional,
sí,
però crec que dona més credibilitat al fer de vostè que el dir de tu. Jo, per exemple, m'he trobat companys ara que estan a dalt de la ona de la popularitat,
sí,
fent entrevistes que amb els seus mitjans televisius, parlo, es tenen prohibit dir de vostè. Bueno, m'imagino que ara està de moda dir de tu. Jo crec que marca molt les diferències dir de vostè de tu. Però crec, que si algú hi molestat, que em perdoni.
Perquè, a més, després de l'entrevista, segur que quan has tallat la connexió o s'ha acabat la crònica, has dit, bueno, oye, te llamo, me llamas, és a dir, ha tornat el tot, el tuteig, ha tornat, però a l'antena sempre de vostè.
Sí, sí, és així. I, a més, jo puc dir-te que tinc una gran sort de tindre amics, molt amics, dintre del món del futbol, i que, afortunadament, a hores d'ara, no em tutegustem amb quasi bé ningú.
Clar, clar.
Però, professionalment, amb un micro davant, sempre he dit de vostè.
I ho seguiràs fent, clar. Ara, per què canviar?
Clar, no té cap sentit. Ara, sí, canviar ja som massa gran.
Quan parles, Quique, he tingut molts amics, molt bons amics, al món del futbol, saps que ara la realitat és molt diferent.
Sí,
amb, això,
sí,
amb això hem perdut, no?
Jo crec que totalment. A veure, a mi sempre em deien, en plan de conya, no?
Mm?
Tu vals més per lo que calles que per lo que dius.
I tanto, eh? I tanto.
Clar, Sergi, jo he tingut que callar moltes coses, perquè he estat a molts tinglados força importants, i que la gent, bueno, haguessi pagat calés per estar on estava jo. El que passa és que el preu que jo pagava era estar callat. Per exemple, per dir-te una tonteria significativa dels fets, no? Jo m'he trobat amb gent, en els darrers moments de la meva vida professional, és a dir, la temporada passada,
sí,
que jo treballava amb gent o col·laborava amb gent que no sabien qui era jo, per l'edat, per el que jo havia fet i ells no havien arribat a veure el que jo havia fet,
sí,
i no tenien una idea exacta de les coses que havia fet. Una, per exemple, no? Li va sobtar molt amb un presentador que està molt de moda hores d'ara amb una televisió autonòmica, de que jo hagués intentat fitxar el Kiko Narváez pel Barça. I no li vaig dir jo. No... Afortunadament, jo aquestes coses ja no té cap importància, no?
Sí.
Però li va dir ell. L'entens? Va dir, escolta, parla amb aquest, que ell... Li va dir públicament, eh?
Sí.
El Narváez li va dir, parla amb aquest senyor, que ell va fer moltes coses perquè jo vinguessi al Barça.
Clar.
Però no ha sigut aquest jugador, perquè jo soc culer i he intentat fer tot el que jo podia pel Barça. I he fet amb molts jugadors i fins i tot entrenadors. Però no m'he posat cap duro a la butxaca, ni públicament res, ni crec que tingui que dir absolutament res. El que passa és que la meva vida era aquesta i la intensitat i el cor que li fotia era passar.
Tu vas conèixer, bueno, moltíssima gent, has conegut i coneixes molts jugadors. Tu vas ser una de les persones properes, tu vas tenir amistat amb Diego Maradona.
Sí.
És impensable avui tenir una relació, per exemple, amb una fotocòpia de Maradona avui dia que pot ser Leo Messi. És impensable.
Sí, ara fa poc, no sé si vas tindre tu l'oportunitat de veure, vam intervindre en un programa especial del Maradona.
Sí.
La seva estada aquí a Barcelona pel Movistar.
Sí, 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 sí.
I clar, amb ell li sobtava de que, bueno, jo vaig tindre molta relació amb ell, potser vaig tindre més estar a Itàlia que estar a Barcelona. A Barcelona va estar pràcticament 10 minuts, no?
Sí.
Però a Itàlia va estar molt, l'he seguit amb els mundials, m'ha donat exclusives, bueno, barbaritats.
Sí, sí.
I clar, quan va arribar al Sevilla, quan va marxar al Sevilla, jo l'he perdut el contacte, no?
Sí.
Bueno, les circumstàncies professionals meves, les d'ell,
sí.
I no ens hem tornat a veure mai més. Però que jo és un home que podíem estar parlant d'ell dies i hores i dies, perquè és molt a parlar, no? És un jugador extraordinari, que la seva vida privada ha influït molt en el seu rendiment i fins i tot que la seva forma de ser ha influït també en els criteris que pot tindre la gent d'una figura pública. És a dir, per mi, jo considero que ha estat un dels jugadors més grans que he vist a la meva vida i que és un dels jugadors amb més carisma i més imatge que he vist a la meva vida i que com a persona el millor pues, té molts peros i moltes coses a discutir i molts conceptes a parlar.
En tot cas, Quique, el Maradona, Diego Maradona va tenir un final inesperat a sí. Can Barça
bueno, és que
potser, i potser no agradable. Tu el vas arribar a entendre aquells moments per què va marxar?
Sí, sí, home, ell era, a veure, era un home de 22, 23 anys, o 24.
Era un nen.
I va topar amb el senyor Núñez i el senyor Núñez amb el senyor Maradona amb un problema d'egos.
Sí.
El Maradona no va perdonar mai a la vida doncs que els posés intransferible. I a la primera oferta que va tindre, o que va arribar, o que li va dir que sí, que era el Nàpolis, ell va marxar. I aquesta és la història, sí, per grans, no? Perquè
sí.
Després s'ha dit molt que ja es jugava aquí, que ell volia marxar, que tenia un problema de... Tot això és fer volar coloms, perquè fins i tot el Barça a l'últim moment, és cert que tenia un problema de liquidez, perquè va muntar, no sé si recordes, aquella conya marinera que es deia...
Maradona Productions.
Que va parlar, va deixar de guanyar molts calés, i li va costar molts calés,
sí.
Però el Barça li renovava perquè tinguessi liquidez per mantindre tot aquest tingle, no? Però ell no va voler, va sortir, i jo crec que aquí va ser una de les pèrdues més importants que hem tingut al Barça com un jugador superimportant. Afortunadament, els culers,
sí.
Doncs hem tingut la sort de la troballa del Messi, que ha estat probablement el millor jugador de tota la història, perquè no és que sigui solament el millor, sinó que m'han tingut durant uns anys, molts anys, una mateixa forma de fer amb el terreny de joc que li ha significat pues, gaudir de, sí. Del seu futbol. No?
És a dir, que tu valores de Leo Messi, ara seguim amb tu, Quique, però valores de Leo Messi la seva continuïtat, la seva constància amb un Maradona que, com a mínim aquí, va estar força intermitent i que Argentina i Itàlia va guanyar moltes més coses que Messi, moltes més coses que el Barça, per exemple.
Sí, 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 és veritat. Jo, a veure, aquí va estar dos anys i van tindre molts problemes, no? Tant l'hepatitis com la...
Sí, lesions.
El que la va tindre, els altres que no. Jo això, si vols que tingui la veritat, Sergi,
sí.
Mira que han passat anys, eh?
Sí.
Jo encara hi crec que va tindre hepatitis, no? M'han dit, m'han assabentat periodistes argentins que no la va tindre.
Jo que no, tindre, que no la va tenir. Ah, sí?
Tenia hepatitis, vaig anar a casa seva, el vaig veure a casa, jo creia que tenia hepatitis. I després la nació de Goicoechea. Aquí no van veure pràcticament res a Maradona. Però perquè tinguis una idea del que era Maradona en aquella època, ell era un jugador... Bueno, estadísticament s'ha comprovat que les mitja hores abans dels partits que feia el Barça al Camp Nou eren les que tenien màxima presència de públic perquè tothom anava a veure l'escalfament del Maradona, que ha sigut, sense cap dubte, extraordinari, eh? Dels millors jugadors fent amb la pilota el que hi ha donat la gana.
Sí, 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 sí. Jo crec que fins i tot jo tinc crítiques, hi ha amics que no pensen com jo, però jo crec que Maradona, llàstima que no es va acabar cuidar i que li va faltar aquesta constància i aquesta normalitat, però que va ser superior al Messi perquè en els moments puntuals va estar, i Messi també ha estat als moments puntuals, com algunes finals. També dic, home, fotre-li 4 gols al Leganés està molt bé, però tu has d'aparèixer i tens aquest sou perquè has d'aparèixer a Liverpool, has d'aparèixer a Roma, has d'aparèixer a Nàpols, és a dir, tu has d'aparèixer, no pots desaparèixer. Però, en fi, són opinions, són opinions, són opinions. En tot cas, tu creus que hi han coses del Dieguito que mai sabrem i que tu te les quedes?
Totalment, escolta, totalment d'acord amb tu, perquè això és el que et fa gran. Sí. Una, jo recordo el primer cop que jo vaig estar a Nàpols amb el Nàpoli,
sí,
a veure'l amb ell, no? Sí. Ell sempre em deia pelao i no fa falta que et digui per què em deia pelao. Pelao, què te parece? Clar, jo deia, tio, però si és un equip de poble, per dir, amb tots els meus respectes, quan va arribar, eh?
Sí.
Però qui collons fot aquest tio amb aquest equip, no?
Sí.
I bueno, clar, després, a mesura que anava guanyant escudetos, la UEFA, impressionant el que feia ell amb aquell equip, que no era res. Però el més gran que jo li he vist amb ell, sí, el més gran, eh? Ja no solament guanyar el Mundial de Mèxic, que ja va ser, o ja va tindre mèrit, el que passa que ja estava ell amb la seva plenitud. Va ser arribar a la final del Mundial d'Itàlia amb tot el que portava i comportava. Mm. Perquè ell, amb un tal Caniggia, va ser capaç de jugar la final amb Alemanya. La va perdre per 1-0 injustament, però la va perdre, però la va fer arribar. És a dir, el que l'hem vist al Diego, no l'hem vist al Messi. El Diego, amb un equip vulgar, flux, va arribar a aconseguir molt. El Messi sempre ha estat envoltat de grandíssims jugadors.
Una boníssima definició, eh? Una boníssima definició. No té res a veure estar al costat de, amb tots els respectes, Perico Alonso, que de Xavi o de Iniesta. Aquí ho deixo. Però en tot cas, Quique, jo crec que sí hi ha coses del Dieguito que mai no sabrem.
És evident, no? Mira, jo quan arribava a Itàlia, a Nàpols concretament, a veure'l amb ell, anava a veure'l, a mi la premsa italiana em feia entrevistes perquè tenien dubtes del que podia passar, no? Que arribava jo i deien, aquest comporta que ja porta alguna notícia, però, bueno, ell era un tio extraordinari fora i dins del terreny de joc, eh? Jo no he vist una cosa igual. Home, el Messi no és tan no té tanta imatge com el Maradona, eh? Perquè no s'ha molestat ningú, eh? Maradona, fora del terreny de joc, té una imatge increïble, no?
Clar, entenc que aquesta àurea que sempre, tota la vida, ha rodejat Diego Maradona, encara la té, tot i que el seu aspecte físic tampoc ajuda, no? I entenc que, tot i que hi ha una falta de contacte, et sap molt greu veure Maradona com està.
Sí, home, clar. Em sap molt de greu, pues, la seva... A veure, a tots els respectes, perquè això sí que no, és parlar ara per parlar, perquè m'he perdut, eh? Jo no sé de quina forma, de quina manera va acabar la seva vida privada amb la Clàudia Vilafranyer, que era la seva dona, i el tema de les filles, ja ha tingut dues filles, després ha tingut reconeixement d'un fill que va tindre fora del seu matrimoni a Nàpols, etcètera, etcètera, etcètera. Però tot això et cou, perquè veus que un home que haguessi pogut ser, o que haguessi pogut arribar, o que haguessi pogut intentar ser molt més feliç, doncs ha arribat amb un estat que molt deteriorat en tots els seus conceptes, no? I això és un preu que ell ha pagat, que llestimosament, o que deu estar pagant, encara, clar.
Quique, tu ho has passat bé a l'ofici de periodista? T'has divertit molt?
Molt bé, Sergi. Jo, quan he donat conferències a les universitats o als col·legis, sempre hi he explicat el mateix. I jo he sigut un tio que m'ho he passat molt bé, perquè he fet el que m'ha donat la gana, el que més m'agradava, i al final, poquet, perquè era quasi funcionari, al final cobrava. I això, per mi, no té preu. No? És a dir, tornaria a repetir-ho. Malgrat que ara, quan m'ho plantegen, és que ara no m'agrada. O sigui, jo no puc veure els jugadors, no puc parlar amb els jugadors, no puc... Jo he estat amb ells. És a dir, ara perquè no és el moment, i si t'expliquessin una de l'Espèria, jo que l'he viscut dintre...
Hotel, el motí de l'Espèria.
He vist parlar als diferents mitjans. Sí. Com es feien les converses amb els... Bueno, tot això, que bueno, jo no te prego, m'entens? Estic parlant de l'Espella, que no sé si la gent o els teus oïdors...
Home, sí, els meus oïdors, precisament, que són 50 o més, sí. Recordant perfectament aquella tarda del mes d'abril de l'any 87, sí. Parlo de memòria, on els jugadors del Barça...
Jo què sé.
Sí. I, a més, recordo perfectament aquella tarda, insisteixo, va ser abril del 87, jo aquell dia tenia festa, jo treballava a Cadena Catalana, que era, diguem, la RAC1 de llavors, era l'emissora de moda, el meu jefe era Fernández Abajo, i jo aquell dia tenia festa, era un dimecres o un dijous, i em vaig assabentar a les dues que hi havia aquesta conferència de premsa dels jugadors del Barça a l'Hotel Hespèria. Vaig trucar a la ràdio i dic, escolta, tinc festa, però hi ha això. Bueno, és que avui estem sota mínims. Escolta, tinc festa, però jo vaig. Això, no, jo tenia 22 anys. Això ha de ser fort, que uns futbolistes demanin la dimissió perquè ja s'havia filtrat alguna cosa. Jo vull anar. Vaig agafar el meu casetillo, estació de metro de Maria Cristina, i vaig anar caminant a l'Hotel Hespèria. Quan Aleksanko fa la roda de premsa i la seva última frase és «Por lo tanto, solicitamos dicha dimisión», la del president Núñez. Firmado, plantilla del Fútbol Club Barcelona, menos Schuster, allà estava Luis Aragonés, i crec que alguno más que no va poder anar, perquè estava lesionat. La meva primera trucada, des dels dos telèfons que estaven al hall de l'Hotel Hespèria, va ser trucar a la ràdio i trucar al meu cap d'esports, que va dir, cabrones.
Jo no sé si ho recordes, Sergi.
Sí.
Havia una petita cabina a l'Hotel Hespèria.
I tant. Des d'allà vaig trucar. Sí, que havia cua.
Te'n recordes?
Sí,
Era curiós. Bueno, a veure, amb aquelles alçades de la vida hi havia cabines als hotels, no?
Sí.
Però recordo perfectament que fins i tot havia cua.
Sí.
Que, clar, estem parlant de... Pues, imagina't, no? del que estem parlant, i que han passat molt de temps, moltes històries, i afortunadament la tecnologia s'ha guanyat, eh?
Sí, clar.
Però, clar, parlo d'una època... Bueno, jo de tot això ho he viscut des de dintre.
Sí.
I, clar, des de dintre jo veia com qui anava a l'Estudi Estadio, qui anava al gol a gol, qui anava aquí, qui anava allà... A qui els podies trobar, pactar... Bueno, moltes coses que per mi han sigut o han estat molt importants, no?
T'han preguntat moltes vegades, Quique, si tu eres el ayatolà de l'esport?
No, mira, el que puc dir-te, i en plan de conya, és que m'han oferit dues vegades a la meva vida dos talons en blanc perquè posessi jo la quantitat per escriure un llibre, no?
Oh!
Del Dream Team i d'aquest moment de l'Hespèria, en cap moment. Perquè jo crec que hi ha coses... Potser estic equivocat, eh? Probablement econòmicament estic segur que equivocat. Però dic que jo crec que hi ha coses a la vida que no es poden vendre. És a dir, jo vaig estar allà per l'amistat, no pels meus coneixements. O la segona vegada perquè jo era molt amic dels jugadors i jo parlava amb el Johan de moltes circumstàncies que passaven dintre del vestidor. Mai explicaré coses que van passar molt importants, decisives a vegades, perquè pot fer mal a moltes persones que en aquells moments ni hi eren.
Clar.
Llavors això, me l'emportaré tot això a on sigui, no? On vagi, me l'emportaré, perquè no té cap sentit es començar a explicar ara. Veus que el partit es va perdre perquè va passar abans del partit, això.
Sí.
A qui li importa?
Clar, almenys públicament. Clar, això es pot explicar i segons a qui ho expliques... I segons aquí ho expliques, en petit comitè i en privat. Però, clar, cada dia qui té un telèfon mòbil té un arma, i això és un arma de destrucció massiva. I això és certament perillós. Tens tota la raó. T'he preguntat fa uns moments de l'ayatolà del diari Esport. Què va portar...
Saps qui ho feia, això?
Qui? Tom Hernández.
Sí.
Carazo.
Tom Hernández,
sí.
Tom Hernández, que ha sigut un... O va estar un geni del periodisme, no? Perquè ho fotia tot.
Sí.
Ell ho va fer i li va donar... li va donar molta gràcia. És a dir, que
sí.
El diari Esport, que en aquells moments era el cinquè diari... Bueno, a Barcelona van tindre... A veure, si no recordo malament, jo estava al 424.
Sí.
El Dicen, al Mundo Deportivo.
Sí.
I no sé si va sortir un altre, també. I 4 o 5 diaris esportius, en un moment, eh?
Sí.
Jo crec que era inviable, no? Ja no dic ara que, malauradament, tot això de les crisis convoca que la premsa, i la premsa escrita més, pues acabi amb una crisi, com malauradament crec que vindrà una altra copa.
Sí, sí, sí. Et deia abans, què va portar al seu dia el diari Esport a la premsa catalana espanyola? Jo crec que va revolucionar molt, molt el món dels mitjans, posant-se una samarreta i declarant-se com a bíblia del diari, declaradament barcelonista.
És que va canviar tot, no? També era una altra història o un altre moment que vivíem. El fet de no tindre o de tindre, per dir-ho, les xarxes socials, ara estàs constantment, si no al 100%, molt, molt, molt endollat en quant a les notícies es produeixen automàticament, no?
Sí, sí.
I llavors,
sí, sí.
Aquella època, jo encara sí, per l'edat o perquè som molt vells, m'agrada prendre el cafè amb els diaris de paper.
Sí.
Però tot això va marcar uns moments increïbles, no? Aquí va haver moments determinats en què l'esport i el món esportiu era a veure qui tenia les promocions del Barça, sí, per poder vendre més diaris, eh?
Sí, sí.
Tot això, afortunadament, crec que s'ha acabat perquè la gent condueix o va buscar el diari que ell creu que li pot portar la informació que a ell li interessa. Mm. Però uns anys ho va marcar les promocions dels dos diaris, eh?
Sí, sí. Clauers del Barça, és a dir, un munt d'articles moltíssims que van donar diners a molta gent, a empreses editores, als clubs, posteriorment a futbolistes. En fi, hem començat la conversa, Quique, i tu m'has dit, fent una mena de monòleg que no t'he demanat, però t'has decantat per certa decepció amb el periodisme actual. Jo combrego, estic molt a favor d'això, perquè no veig el jovent d'ara sent d'aquí uns anys, amb tots els respectes i amb tot el carinyo que sempre els he tingut, no els veig, els joves d'ara, sent d'aquí uns anys un Borderías, un Sirvent, un Maixens. No veig, no, la figura, no, no veig, no, no veig.
Clar, m'has matat...
Clar.
A veure, m'has mentat gent, clar, que va marcar una època o va marcar un estil, no? El Borderías, per dir-te un company que malauradament no està amb nosaltres. Uh-huh. I jo no sé si parlava algun idioma, eh? Però amb un telèfon era capaç, o va ser capaç, d'entrevistar l'home del dia per, quan, per una emissora de ràdio determinada, que ell estava com a cap d'esports o feia el programa. I això ens feia que la resta de companys estiguessin pendents del que ell feia o que deia, perquè era notícia del dia.
Sí.
I avui això, aquesta inquietud, per dir-ho entre cometes, o aquest neguit per uh-huh, per estar cercant el que és la notícia o el personatge, ja no existeix. I jo crec que hi ha molta calma xitxa i molta tranquil·litat i per les diferents circumstàncies, eh? I que la gent no està tan endollada com estava nosaltres, eh? I això, tens raó tu, dintre de poc, pues, no. Ho perdrem,
sí.
Perquè la gent no és la mateixa.
Sí, 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 sí. Clar, coneixem el Quique Guasch, periodista, comunicador, però hi ha un Quique Guasch, radiofonista, extraordinàriament bo, que feia els seus shows nocturns a discoteques, shows presentador a Trocadero, discoteques de la Barcelona, d'una Barcelona que era maca, quan la Barcelona era de color sèpia i s'acostava al color, i quan Barcelona era una ciutat amable.
Bueno, va estar molt de moda molts anys. Eh?
Sí, eh?
I els que estàvem... Jo vaig sortir com la majoria de Ràdio Joventut, no? Si la recordes.
Hombre, i tanto, sí, sí.
Suposo que sí, eh?
Sí, sí, i tant, i tant, sí, sí.
T'has de recordar. Llavors, tota aquella gent que fotíem o que estàvem a la ràdio, per nassos o per les condicions que teníem, fèiem de presentadors amb discoteques, no?
Mm-hmm.
Jo em vaig especialitzar, no amb la música, però sí amb l'animació. I clar, vaig tindre uns anys que vaig treballar pues no sé a quantes discoteques, pràcticament cada dia, perquè a més havia discoteques de tarda i de nit.
Sí, sí.
Això comportava la possibilitat de treballar molt, molt sovint, no? Amb uns preus que no són els d'ara, però la veritat és que li vaig treure profit, clar.
Hem de mirar el futur amb optimisme, no ens queda una altra. No ens queda una altra.
No, sempre.
Sempre.
A veure, jo, quan a molta gent...
Sí.
L'altre dia que anava a buscar el pa, un senyor molt amable, que tal, que me'n recordo... Sempre li dic el mateix. Això és important per mi. Mira, jo he estat a 6 mundials, 5 campionats d'Europa, no sé quantes Champions. Pues això, quina importància té? Això, la importància li dono jo per mi, i que de tant en tant parlo al meu fill, que està més assabentat que jo del tema del futbol, i diu, escolta, tu vas estar aquell partit? Pues potser ni me'n recordo ja. Que no té cap importància. El passat no té importància. El que té importància és el que ve, o el present o el futur. I el present és aquest, i jo ja no estic al present. Estic visquent el present, però no formo part del present periodístic. I el que ve és el que tindrà importància, no? Si jugarà aquesta competició de la Lliga, s'acabarà, no s'acabarà, com s'acabarà, se farà la Champions, això és l'important. Jo és igual que et digui que vaig estar a la final de París o a la final de Sevilla.
Sí.
Quina importància té això? Ja ha passat.
Bueno, aprofito la teva presència, Quique, per preguntar-te si penses, com a comunicador, que hi haurà Lliga i si penses que s'acabarà la Lliga, perquè últimament estic parlant amb...
No estic convençut, Sergi,
sí?
Però per una raó, perquè econòmicament, si no serà això una bufetada econòmicament terrible pels clubs, no?
Sí.
És com la Champions, s'ha de jugar perquè eren uns drets televisius que són molt més importants que les guixetes de la captació sí. dels partits de futbol. Es podran fer a porta tancada. No sé com acabarà
el
dels abonaments, dels socis, li tornaran els calés o no. Això ha sigut un altre tema. Ho ignoro, perquè això ha de marcar els estatuts de cada club. Però que la recaptació pels drets de televisió s'ha de fer perquè compleixen abons o s'acosten molt a complir els pressupostos, no tinguis cap dubte. És a dir, no sé com, ni de quina manera, ni quan es començarà. Però això s'ha de jugar segur,
Tu penses que s'ha de jugar, penses que és absolutament imprescindible per salvar l'economia dels clubs i de la Lliga, per tant?
Sí, segur. Si no, això és una catombe.
I suspendre la competició, no ho veus?
No, perquè, a veure, avui dia es guanya més dels drets televisius
sí.
que de les mateixes guixetes o de la recaptació d'un partit. Llavors, com tothom està lligat amb els sponsors, és que tothom té els ingressos atípics més que el que és els abonaments i la guixeta. Llavors, si s'ha de fer, segur. És que segur. Bueno, jo és que no li veig una altra sortida,
Sí, és una possibilitat. Jo em feia il·lusió suspendre el campionat i que l'Espanyol lo baixés. Sincerament ho dic. No sé com s'acabarà gestionant el fet de les abraçades, que és secundari... També penso que un futbolista que va a 120 pulsacions per minut en un partit li serà difícil no abraçar-se amb un company quan fa un gol al minut 89. També t'ho dic. No sé com viurem aquesta nova normalitat al món del futbol. No ho sé.
Estic totalment d'acord amb tu. I ara el que volen impedir és que la gent, aquestes costums lletges
sí.
que fa un jugador de futbol al llarg del partit...
Sí.
No les faci que l'amonestaran. Això serà molt difícil, eh?
Home...
Molt difícil d'intentar evitar-ho, eh?
Sí.
Dic que no ho evitin, que intentin evitar-ho. Però evitar-ho és molt complicat, eh? Perquè són costums que té tothom, eh?
Sí, especialment, clar, les veiem al futbol, potser al rugbi, no les veiem al tennis, no les veiem als escacs, no les veiem al golf, però el futbol és veritat que té aquesta imatge desagradable de mocar-se a l'aire, que és francament desagradable, però ho veiem. Són tios, habitualment, que van a 120-130 pulsacions per minut i que tenen a cada jugada que pensar ràpidament per gestionar de la millor forma possible una acció de perill a favor o en contra del seu equip. No sé si això, si ho veu l'àrbitre, acabarà mostrant targeta groga. Clar, anava a dir, no sé si el públic protestarà, és que no n'hi haurà públic. No sé si això...
Mira, jo, el que sí sembla que està clar és que podran fer 5 canvis.
Sí.
Que no hi haurà VAR, que això ja per mi és adulterar la competició.
Home, i tant.
I tant. Que només s'explicarà el VAR a les últimes jornades, això insisteixo que és adulterar la competició, perquè els que has tingut abans no pots deixar de tindre-ho ara. I que hi haurà competició, segur, que separà juny, juliol i agost, és a dir, no tinguis cap dubte, eh? El que passa és que no sé com... Com és una novetat per tothom,
sí.
no sé com el rendiment dels jugadors com pot ser, perquè aquesta aturada no és normal. No?
És forçada.
Normalment descansava el mes de juliol
sí.
i el mes d'agost ja hi som-hi, no? Però aquesta vegada, aquesta aturada, no acabo d'entendre si seran 2 o 3 aturades, perquè clar, tindran que fer festa a l'estiu, però tampoc sé si el proper campionat es començarà al setembre o començarà a l'agost. És a dir, estem pràcticament... amb dades molt seguides, no? No sé com es desenvoluparà. Uh-huh. Recordeu que hi ha el Campionat d'Europa que s'ha de jugar a l'any vinent, és a dir, als Jocs Olímpics. Hi ha molta competició i poques dades i poc descans. No sé com ho faran.
Estem improvisant en funció del que està passant cada dia. Quique, ha estat un plaer enorme, tremendo, conversar. No he fet una entrevista, hem fet una xerrada. T'agraeixo molt la teva feina i que ens hagis regalat durant tants anys aquest talent que tens per comunicar coses a futbolistes.
Un plaer estar amb tu i m'han passat els 40 minuts...
Sí, cert. Bueno,
sense assabentar-me que estava parlant amb un amic. I que torno a repetir, eh? Per mi ets un exemple i una enveja. Una forta encaixada, què es diu?
Igualment, Quique.
Adéu, amic.
Un petó gran. Adéu. Quique Guasch, amb tots vosaltres.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta, un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Durant el confinament utilitzem tot tipus de dispositius per relacionar-nos socialment. Per fer-ho amb seguretat convé que a les xarxes socials desconfiem de les propostes de desconeguts i que en cap cas enviem ni fotografies ni vídeos íntims. Les aplicacions que utilitzem han de ser segures i cal vigilar amb les nostres dades personals. Verificar sempre la publicitat que rebem anant a la font original. Durant el confinament, connecta't amb seguretat. Una recomanació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya. Molèsties que ens amarguen una miqueta al dia. Mals d'esquena, migranyes, problemes de pell, articulacions que es queixen. Doncs de dilluns a dijous a 12:45 del migdia, els doctors de Salut Natural per Tothom atendran en directe els teus dubtes. Truca'ns al 93 409 2771 o 93 409 2772. Recorda, Salut Natural per Tothom. De dilluns a dijous a 12:45 del migdia, aquí, a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismael.
Ràdio Estel.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas. En línia, amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Avui és dimarts 12 de maig de 2020. Comencem aquests minuts dedicats a informar de les activitats que realitza la Diputació de Barcelona dirigida a professionals, a funcionaris i, en definitiva, a la població en general que viu a municipis que pertanyen a la Diputació de Barcelona. Especialment en aquests dies ja portem 53... Bé, cada persona que opina anota un dia diferent. Dia 52 de confinament, dia 60, dia 58, dia 63, no ho sé. Posem 52 o posem 60, què més dona? Portem molts dies, els que calguin. Tot i que he vist avui a la televisió que Andalusia ja demana obrir les platges obertament. No tinguem pressa. Però bueno, amb tot, no em vull allunyar del missatge que ens aporta la Diputació de Barcelona perquè està commemorant, ho va fer ahir, el Dia d'Europa marcat per la pandèmia del Covid, de la Covid-19. I, a més, hi ha una nova donació de material de la Diputació de Barcelona al Parc Sanitari de Sant Joan de Déu. Ahir dilluns, la Diputació, a través de la seva àrea d'esports, ha portat a terme una nova donació per ús de serveis sanitaris a través del Club d'Atletisme de Sant Boi. El material donat en aquesta ocasió ha estat 1.600 capelines de plàstic d'un sol ús per la Fundació Tomàs i Canet. 1.600 pels serveis sociosanitaris de Sant Joan de Déu i 1.600 unitats del Parc Sanitari Sant Joan de Déu, així com 200 mantes tèrmiques per ús de la policia local de Sant Boi. Mantes tèrmiques, quin terme tan bonic quan estàs a casa després de dinar i et ve de gust fer una migdiada. Ara fa 15 dies va tenir lloc la primera donació de 1.200 impermeables d'un sol ús que s'han utilitzat com a material de protecció extra pel personal sanitari del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu, així com 200 mantes tèrmiques a l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Sant Boi de Llobregat. Tot plegat per tasques per tasques, perdó, d'atenció a les persones vulnerables a la via pública i de les seves tasques sanitàries. Aquests elements formen part del material que Esports de la Diputació facilita normalment per organitzar esdeveniments esportius, principalment curses i bicicleta de muntanya, i en aquest cas es faran servir com a protecció extra pel personal que treballa a aquestes entitats. Material, per tant, per l'Hospital de Sant Joan de Déu. Tot i la crisi convocada per la Covid-19, la Diputació va commemorar recentment el Dia d'Europa, que es va celebrar aquest dissabte passat, dia 9 de maig, i que, a més, coincideix amb el 70è aniversari de la Declaració Schuman, que va establir els fonaments del procés d'integració europea i la reconstrucció del continent després de la Segona Guerra Mundial. Tenim declaracions de Pilar Díaz, que és adjunta a la presidència per les relacions internacionals de la Diputació, basant-se en la fortalesa, la cooperació i la solidaritat europees que han estat posades a prova una vegada més com a conseqüència d'aquest coronavirus. Crec que ahir va ser el dia on menys víctimes, de moment, hem tingut de coronavirus a tot Espanya. Crec que es parlava de 138, malauradament. Però 138 que ja no hi són. Oh, que poques, el dia que menys sí, però és que ja no hi són. En fi, en aquest sentit, Pilar Díaz, que és, insisteixo, adjunta a la presidència per relacions internacionals de la Diputació, ha recalcat que un cop més els alcaldes i alcaldesses de la demarcació de la Diputació s'han situat a la primera línia i han donat exemple garantint l'accés a serveis bàsics, atenent a serveis més vulnerables, protegint els treballadors essencials i reforçant les infraestructures de salut, així com donant suport a les xarxes de solidaritat, tot construint aliances. Fet pel qual reclama que les ciutats han de disposar de recursos per donar respostes als reptes que planteja aquesta nova realitat, aquesta estranya nova normalitat. Com serà? Acabarà sent un oxímeron, això de la nova normalitat? Sigui o no un oxímeron, ens haurem d'apretar bé el cinturó i tirar endavant. Família, amb això acabem, amb aquestes notícies de la Diputació de Barcelona que us doneu cada dia per la vostra audiència. Posem el punt i final a aquesta edició de Cinquenters, on ben conversat amb Quique Guasch. Ha estat un plaer, una cosa que mai no havia fet personalment, que era entrevistar a un bon amic, Quique Guasch. Demà, en directe, aquest programa, Pep Torres, l'inventor Pep Torres. És una persona que vaig conèixer fa uns 8-10 anys i que d'una funda d'unes ulleres et treu un invent que desconeixes i que no sabies ni que existia. I a més, la seva forma de comunicar. Doncs demà, Pep Torres, aquest espai. I el dijous, bé, us he dit abans una sèrie de noms que segurament coneixereu. Estem parlant de Manu Carreño, estem parlant de Juanma Castaño, estem parlant d'altres tipus de persones relacionades amb el món de la ràdio. I més que, per prudència i per respecte, fins que no es confirmin, no puc confirmar. En tot cas, ha estat un plaer, serà fins demà. Us deixem, com sempre, amb la sintonia de comiat del gran Neil Diamond. Gràcies, Toni Huguet. Gràcies, Estefania Burgos. Todo en orden?
Todo en orden.
Molt bé. Et veig ara molt més relaxada que al principi.
Sí, la veritat sí. És que sí. Suposo Veus? Que no sé.
Has vingut girada i ara estàs
ja
millor.
Ja està. És que m'ha encantat la conversa amb el Quique, eh?
Està xulo, està xulo. El gran Quique. Gràcies, Estefi, Toni, Quique. Adeu. Passeu-lo bé. So good. I've been inclined to believe they never would. Oh, no, no. Coming up to the last chorus.
Cinquenters, la ràdio artesana.
With me or what? All right, take it.